Avui viatgem al nord de Mèxic per descobrir Chihuahua. Aquesta és una de les destinacions més fascinants del país, un estat que ens sorprendrà amb atractius que van des de les barraques del coure fins a la riquesa arqueològica de cases grans. Un viatge on destaquen els paisatges, la seva herència cultural i també la connexió amb les tradicions indígenes. I ho sabem perquè ens ho ha explicat el periodista David Vigorra, el director de la revista Q-Travel i productor audiovisual. Diu que Chihuahua és una joia per descobrir i ho sap perquè aquest any hi ha anat. David Vigorra, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Esther.
A l'abril ens vas portar al Salvador i avui ens parles de Chihuahua, que a més, com ara comentàvem, dius que ha estat una experiència inoblidable. Per què? Per què?
Així és, home, mira, principalment perquè tots tenim com un mite, no? Pensem que Mèxic és un país únic i és que cada estat quasi és un país, perquè són totalment diferents. Imagina't, és que és molt gran, Mèxic.
És enorme, sí.
Ningú, no agafes la dimensió, és la meitat d'Europa.
És
gegant. I és que passa que cada estat realment és un país i en funció de la latitud on trobem aquest estat, canvia el paisatge, canvia el caràcter de la gent, canvia moltíssim el caràcter. I és que realment són tots, els estats són diferents. No pots dir, he anat a Cancún i ja he visitat Mèxic. No, no té res a veure. Cancún és una zona, igual que Nayarit és una altra, i el cas de Wit, Chihuahua, és un altre estat i no té res a veure.
Són completament diferents.
Totalment.
Tu, hi havia havies estat a Mèxic abans?
Sí.
On havies estat? Qui coneixies?
Pues bàsicament els típics i tòpics, no? El Cancún, Rivera Nayarit, Guanajuato, i ara em toca Chihuahua, que, bueno, evidentment també la capital, que la capital això ja és la capital es passa com França. París és París, no té res a veure amb França, i després està el país. I això és el mateix. Mèxic DF, la Mèxic capital, no té res a veure amb el resta. És com un planeta a part.
És un bon a part, és un bon a part, sí, sí. Avui viatgem al nord.
Exacte, efectivament. I és curiós perquè és un estat que el 50-60% de l'estat és molt sec, molt, i tenen molts problemes amb l'aigua, els problemes que hem tingut aquí a Catalunya.
La sequera.
I en allà també la tenen, i però l'altra part, l'altra meitat, és com si ens anéssim al Pirineu. Fa fred, hi ha molt de bosc, molt de pi, i hi ha molta aigua, però hi ha un 60% que no la tenen. I això és un problema que encara tenen que solventar, perquè no hi ha les canalitzacions, no hi ha la redistribució de l'aigua.
És a dir, dins de Chihuahua també hi ha diferències.
Exacte, ni més ni menys.
Per viatjar fins allà, com ho vas fer? Vas anar fent fins al DF?
Sí, per viatjar a Mèxic, des de Barcelona sempre has de viatjar a la capital, i a partir d'allà tens el típic low cost. Vull dir que, a més, és realment low cost, és com els Vueling d'aquí o Ryanair, els tens allà i et pots bellugar per tot el país. I des de Madrid tens algun avantatge, que tens algun vol directe, però són vols directes a destinacions molt tòpiques, al Cancún i al Nayarit. A part d'això, no hi ha més vols directes. I l'ideal és anar a la capital.
Recordes les distàncies des d'aquí fins a la capital i des de la capital
pues
fins a
Barcelona? Des de Barcelona, a més, tenim un avantatge increïble, perquè inclús ni els mexicans a vegades ho coneixen, i és que la companyia Emirates vola directe a Barcelona a Mèxic.
Molt bé.
I té un preu inclús molt més baix que una companyia com pot ser un Aeroméxico des de Madrid, i que és realment tenim un avantatge bastant gran, i estem parlant de 9 hores aproximadament. Saps, quan anem quasi són 10 hores, sí? I a la tornada és una hora menys.
Uh-huh. Per tant, les connexions són bones.
Són molt bones. I quan arribes allà, entre el Viva Aerobús i la pròpia Aeroméxico, que són les companyies d'allà, tens vols cada hora a la qualsevol destinació del país.
Uh-huh. I aquesta comunicació que deies des de la capital fins a Chihuahua, com es tradueix en hores?
Dos horetes i mitja, no arriba.
Ara, aquest recorregut que ens has preparat és una mica, doncs, la ruta que tu vas fer a la primavera, primavera visitarem la capital, explorarem també el poble màgic de Creil, coneixerem la cultura menonita, ens endinsarem també en les importants, com dèiem a l'inici, barraques del coure, que són mítiques, on la natura i l'aventura es fusionen en una experiència inoblidable. I jo crec que, David, el que podem fer és fer-ho ordenadament i aturar-nos primer a la capital, no?
Sí, això també li passa a molts països, si és que la capital no té res. No té pràcticament res comparat amb la resta de l'estat. És un punt d'arribada, si és cert, i t'has de bellugar a partir d'aquí. Llavors, tenim quatre coses per visitar, però coses que són molt, molt interessants. Per exemple, evidentment, tenim la catedral de Chihuahua, que això és en el nucli, en el centre de la ciutat. Uh-huh. I una cosa bastant interessant, que tenim el Museu de la Revolució, que aquí és on vivia el Pancho Villa.
Ah.
Aquí va viure i han muntat un museu que va des de la... Perquè ell era un general,
sí,
realment mexicà. Uh-huh. Des de quan era general a les tropelies, fetxories que va fer, i passant pel seu assassinat, que va ser com molt sanguinari, perquè el van acribillar literalment en plan com als anys 30 als Estats Units, com un... realment, en aquell moment va ser un criminal. És que el van fusilar literalment a dins del seu cotxe i té com 20-30 impactes de bala, que el cotxe està allà,
això està
al museu,
eh?
I el pots veure, i realment va ser una sangria, no? Literalment. I una altra cosa bastant interessant, sobretot per la gent que busca una mica conèixer la història del país, i és que aquí tenim en el centre patrimonial Casa de Chihuahua, que és el Palau del Govern, tenim una presó, estava la presó on va estar Miguel Hidalgo i Costilla, que va ser l'impulsor de la dependència de Mèxic. Uh-huh. Ell va fer el famoso grito, que li diuen allà a Mèxic, que és quan va dir prou, ens volem independitzar, estem tips dels espanyols, que en aquest cas, i va començar la revolució, la independència, i ell va estar empresonat allà. I on el pati interior del govern, uh-huh, és tot un mural gegant, que està molt ben pensat, perquè tingues en compte, doncs, potser la falta de cultura, alfabetització de la gent, es tenia que transmetre molt la història a través del grafisme, no? Uh-huh. I han fet un mural de tota la història de Mèxic, des dels seus inicis fins al final. I és molt, molt maco i molt impactant de veure. I bàsicament la ciutat no té res més. A partir d'aquí és allò de arribes, dorms un dia perquè per horari sempre acabes dormint a la ciutat, fas la visita del Museu de Pancho Villa i una mica pel centre i comencem la ruta realment.
Sobretot és important això que tu comentaves, que hem de dir que tot el que té a veure amb Chihuahua s'ha de relacionar, doncs, amb que és una comunitat amb unes arrels europees que han teixit la seva pròpia història, que s'han marcat per l'autosuficiència, per la tradició, i que molts els confonen amb els amis, no? Però el seu llegat és únic, David. Quins secrets amaga aquesta comunitat menonita i com han transformat culturalment i econòmicament també aquesta regió?
Pues mira, els menonites, potser des de la vista, punt de vista europeu, que som bastant més oberts, a mi em va impactar, perquè d'entrada els veus com una secta, perquè els amis al final també no deixa de ser una secta. Però la diferència és que és curiós, perquè són europeus. Venen dels Països Baixos, venen del nord d'Alemanya, que van començar el seu periple, quasi com els jueus amb Moisès, van començar el seu periple recorrent tota Europa, van arribar fins a Rússia, uh-huh, i d'aquí van saltar als Estats Units, van saltar al Canadà, i del Canadà van anar a parar als Estats Units, i des d'allà es van instal·lar en l'any 1922 a Chihuahua. I és una gent molt esquerpa. Saps aquesta, el típic, les pel·lícules aquestes dels amis que van amb carros vestits sempre de blanc i negre perquè no fan ostentació de res? Són molt, molt serios. Potser és el que més impacta, és que quan els veus, de fet, a mi em va impactar molt, perquè la gent jove, nois, noies de 17, 18 anys, els mires a la cara i tenen una cara entre tristor i d'estupefacció de veure't a tu, uh-huh, com a occidental, uh-huh, perquè ells no surten d'allà. no surten.
No es relacionen.
No es relacionen gens. Però aquesta gent estan organitzades de tal forma que són autèntiques formiguetes. Han fet que a l'estat de Chihuahua, que aquesta part de, que encara no hem arribat a la muntanya, aquesta part que és quasi un sacarral, l'han convertit en una zona fèrtil. És el major productor de blat i de blat de moro, de pomes i de nous de tot Mèxic.
Ostres!
Ho han fet ells. Ells són productors de llet. Fan el formatge més famós, que és el formatge menonita, que a qualsevol lloc de Mèxic, a qualsevol estat, tu demanes formatge menonita i te'l serviran, perquè és com una insígnia del país. És tot fet per ells. I és que són gent molt, molt, molt organitzada. I també fa por, això, eh? Quan els veus, fa por, perquè saben que el seu esperit és treballar, produir, estar organitzats com a comunitat, i això és la part que a nosaltres ens sobta, no? Perquè aquí som molt més oberts, aquí som com... Ah, anem a treballar, anem, ens anem de cap de setmana, anem de cap... Ells no.
No tenen res a veure,
no,
No. Uh-huh. Tenen aquesta idiosincràsia i fan una feina important.
Molt, molt important. Allà tothom està agraït, tothom els admira. Clar, érem nosaltres que se'ns posaven els ulls com mussols perquè, ostres, aquesta gent...
Crida l'atenció.
Clar, crida l'atenció, però si és una secta... Però clar, aquí una secta la pots trobar molt amagada, en un poblet, en allà està instal·lat, i allò és mig estat. Estan ells treballant i produint per aquest estat. Clar, estan supercontents.
Això impacta, clar. M'explicaves abans de començar que en aquest viatge per terres de Chihuahua el camí ens condueix a un racó embolcallat en llegendes, en tradicions ancestrals. Dius que entre la boira del matí i els murmuris del vent als boscos dels pins apareix Creel, que és un poble que guarda secrets de temps immemorables, no? Què fa d'aquest lloc, d'aquest indret un veritable poble màgic, no? Una porta a la mística Serra Tarahumara.
Aquí ja comença el que seria l'aventura de recórrer a l'estat de Chihuahua. I és que ja passem d'aquest sacarral, aquesta terra quasi erma, a la verdor. És que són boscos realment increïbles de pins, i tenim aquesta serra, que el poble de Creel és l'inici d'aquesta aventura, i ja d'entrada ens trobem amb una altra gent. Aquesta gent és la que vivia aquí. Estem...
Els autòctons.
Els autòctons, ni més ni menys. I és que la Serra de Tarahumara és... No és només una serra des del punt de vista geogràfic de definició d'un lloc, no? D'un bosc. I és un lloc on viuen aquesta gent, els raramuris, que es diuen. I són gent que tampoc no s'han bellugat. Viuen en aquesta serra, de fet, viuen dins del bosc,
uh-huh.
I sí que es relacionen moltíssim amb la gent, però tampoc volen saber res. Hi ha comunitats que tenen electricitat, tenen escola, però hi ha altres que no tenen ni electricitat. I ells volen viure així i estan supercontents. Ells tenen una relació amb l'entorn, amb la terra, amb l'energia. Per ells, inclús un arbre té vida, evidentment, i té energia, però és que una pedra té energia per ells. I tenen aquesta connexió, aquesta simbiosis. I d'aquí vam tindre l'experiència, no?, amb la gent, amb els propis raramuris, i amb gent que són com les bruixes. Són bruixes, són metges, i són les persones que li demanes un consell des de que quan et trobes malament, o un consell personal, saps? I són els xamans d'allà.
Mm-hmm. Molta sabidoria aquí.
Molta, molta. Mm-hmm. I sempre en relació amb aquest entorn, amb la terra, on hi celebren rituals. Inclús, se m'oblidava, evidentment, aquí hi ha una missió, la missió de Sant Ignasi. Aquí van arribar els espanyols,
uh-huh.
Van arribar els jesuïtes, van muntar una missió, van muntar una església.
Sant Ignasi de Loyola.
Sí, i ells conviuen, van a resar, perquè són catòlics, no? ells són catòlics, els Raramuris, i conviuen amb la religió catòlica, però també amb les seves tradicions.
Mm-hmm. Per tant, en aquest viatge que estem fent avui, el viatge de RAC1 amb el David Vigorra, director de la revista Q-Travel, hem descobert ja la cultura menonita, hem anat a la Serra Tarahumara, hem conegut també la seva comunitat, i ara ens proposes anar cap al Mirador d'Oteros i la Xamana Catalina, no? Dius que aquí, al bell mig d'aquesta mateixa Serra Tarahumara, on la natura guarda doncs, aquests secrets ancestrals, ens espera una trobada que transcendeix allò terrenal. Dius que entre les imponents barraques i el vent ens endinsarem a la cova de Catalina, que és una xamana Raramuri que custodia coneixements transmesos de generació en generació. Quines revelacions amaga, David, aquest màgic racó, i com va ser la teva experiència en trobar-te doncs, amb Catalina al Mirador d'Oteros? Com va anar?
Mira, d'entrada l'heu d'apuntar bé, perquè quan la Serra de Tarahumara se'n parla molt, sempre a Mèxic, però com la pots veure? I és que en el mirador, aquest el Mirador d'Oteros, és el punt més alt que pots trobar a dins de la serra. I uns pujar aquí dalt és com si t'haguessis viatjant en globus. Pots veure tota la serra. L'extensió increïble de tota la serra. Que la de nord a est, la veus en totes les direccions i et dones compte de la importància d'aquesta serra que només habiten ells, els tarahumares, aquí dins. I l'experiència, evidentment, jo tenia el dubte de si... Vaig parlar amb ella i vam estar parlant i ens va proposar ella, quan té un visitant, és totalment voluntari. Molta gent diu, però això dels xamans has de pagar i és com les gitanes aquí que llegeixen la mà. Dic, no.
Funciona diferent?
Ella et mira, parla i tu li preguntes el que li vols preguntar i llavors si tu vols fer algun ritual amb ella, vols fer una neteja d'energies, per exemple... Tu ho fas, no tens que pagar res, evidentment, si tu li vols
donar... La voluntat.
La voluntat, ella... que li acabes donant la voluntat perquè et dones compte que és que ella viu en allà, viu en una cova, no té absolutament res.
I viu d'això, clar.
I viu d'això. Però tu, si li vols, li dones, està agraïda, i si no li dones, també està agraïda.
Ho vareu fer vosaltres o què?
Sí, jo no volia fer-ho, aviso. Els meus companys ho van voler fer, inclús el més escèptic ho volia fer. Dic, home, no seré jo el bitxo raro. I ho vaig fer, i em va sobtar perquè tu li dius... Ella et fa una neteja d'energia, si tu li dius si tens algun mal, jo... li vaig dir que em feia mal a la cama, perquè aquells dies em feia mal a la cama del genoll.
Sí.
I però no li va donar importància. I, en canvi, em va comentar que anés en compte... tenint en compte que ells no parlen un castellà estrany. És un castellà molt antic. Val?
L'enteníem o no?
Amb el 65% l'entens i la resta ho poses per els gestos i tot el que fa. Jo em tocava aquí a darrere, a l'espatlla, al coccis, i em deia, vigila aquí, vigila aquí. I jo diu, però si no tinc res jo aquí. Pues, ara, quan abans d'entrar a l'estudi, deia, haig d'anar al metge.
Sí,
pues
sí.
Tinc un mal horrible, però horrible, que vaig coix, i m'ha sortit un mal que jo, durant la fira de Fitur,
sí,
a Madrid, vaig caure a l'esquena.
Al gener.
Vaig caure a l'esquena, però no em feia mal. I just vas caure on ara em fa un mal horrible que vaig coix. I em va avisar, pues, m'ho va dir, vigila amb això. I em va sobtar molt, dir, mira, aquesta dona, per què em diu això ara?
Esperem que recuperis.
No, i ara venint aquí, jo estava ja molt ratllat, perquè dic, ostres, aquesta dona al final, pues sí que ho ha
sentat. Tenia raó.
I els altres companys, pues també els hi va... Hi ha un que no va dir res, no ens va explicar absolutament res, i un altre sí que també em va dir que li havia dit exactament els problemes que tenia.
Experiències que també són part del viatge
i de la cultura.
Ens queden tres parades. Una d'elles és el Parc d'Aventura Barraques del Coure, que és el gran símbol d'aquesta zona, no? És el moment de deixar anar el fre i deixar-nos portar per aquesta adrenalina que s'hi viu allà. Som a un pas, a més del Mirador d'Oteros, dius, però ara ens llançarem, David, literalment a l'aventura en la seva màxima expressió, perquè aquí, pel que he vist, hi ha tironines vertiginoses, ponts penjants, un telefèric també suspès sobre l'abisme. Aquí no hi ha lloc per la por. Explica'ns quines activitats vas fer i què ens espera en aquest parc d'aventura Barraques del Coure.
Mira, a part de que a mi sona com a parc d'atraccions, el que va fer el govern a l'oficina de turisme es va dir, ostres, tenim aquí aquesta serra, però per gaudir una mica millor de lo que pot donar de si, anem a muntar algunes activitats perquè la gent es doni compte de la immensitat. És que estem parlant, saps el famós canyó del Colorado, sí, que tothom li dona, el posa com el màxim exponent? És que això és, estem per, molt per sobre.
Estem per sobre, sí.
Estem molt per sobre. Tenim precipicis de més d'un quilòmetre i mig d'alçada.
Déu-n'hi-do.
Pues ells han decidit, com pot la gent disfrutar d'això? Per exemple, hem fet un telefèric que és el més llarg del món, sense torres intermitges.
Despujar?
Sí.
Impressiona, m'imagino.
Impressiona perquè tens literalment la sensació que estàs volant. Estàs suspès allà i és un trajecte d'uns 20 minuts que vas d'una punta a una altra punta,
sí.
I és per la gent més mandrosa, una miqueta com jo, i que pots gaudir d'això sense tirar-te per una tirolina, que també tenim una tirolina de 2 quilòmetres i mig, Esther.
Uau.
Jo tampoc et veig a tu tirant-te la tirolina.
No m'hi veuràs.
Amb la cara que m'has posat ja t'he vist.
No, a mi el tema de les alçades em fa respecte. La tirolina no la vas tocar, no?
No, evidentment. Vaig fer fotos,
clar,
vaig dir, oh, que maco,
clar,
en fi.
Clar,
i va acabar l'experiència de la tirolina.
Havies de fer fotos pel reportatge.
Exacte.
I per la revista.
És que 2 quilòmetres i mig penjat a aquesta alçada, com que no. Això, hi ha un company que sí que ho va fer.
I a part del telefèric,
tenim una tirolina i tenim recorreguts molt interessants que pots fer el típic senderisme, que per gaudir una mica de la natura, i inclús tenim un restaurant que té la peculiaritat de que té el terra és de vidre. Aha. I està suspès. Uh-huh. Llavors, estàs allà a menjar, que quan entres com tot decidit, mira, una taula lliure, i a la que arribes a la part del vidre, automàticament el cos et frena.
No m'estranya.
Curiós el fenomen, perquè tu, clar, trepitges el vidre i quedes clavat, però clavat. Uh-huh. I et costa una miqueta, mires sempre recte, no mires mai cap al terra i arribes a la taula.
Quina sensació, eh?
És una sensació per la gent que som aquí de la planície, eh? I arran de mar, que no, les alçades no és lo nostre, com
bueno,
aquí
nosaltres, a Barcelona. Nosaltres estem a la planta 15, eh?
Bueno, això sí, veus? Sempre tens... Però mires de forma horitzontal, no crec que et surtis aquí a mirar cap avall.
Estem acostumats a les alçades. I pel que fa a la gastronomia, quins plats us oferien a aquest restaurant?
Mira, aquí és totalment diferent. Tenies en compte que és una miqueta més el típic restaurant d'un parc. Realment, hi ha els chilaquiles, que aquests no són, els trobaràs a tot arreu. I és una miqueta el menjar mexicà, que, per cert, a Chihuahua no és picant, que una altra mita que tothom té la mania,
mira,
de que menjar mexicà és menjar picant. No
aquí
pica.
No, aquí no.
Aquí no pica. Val? És que pots menjar absolutament de tot. I el cilantro, que molta gent no li agrada.
Jo sóc de
l'associació contra el cilantro, perquè no m'agrada gens. Tampoc li posen, que a Mèxic es posa bastant, però aquí no li posen. Llavors, realment, per un europeu no trobaràs molta diferència, i és quasi menjar molt de proximitat, molt mediterrani, tot es fan verdures, o sigui, els frijoles estan a tot arreu, no els pots evitar, eh?
Normal. Ens queda repassar una altra recomanació que ens vols fer, que és parlar de l'Hotel Mirador i de les seves vistes úniques, perquè després de tanta aventura i de tanta adrenalina, doncs és hora de fer una pausa, una parada, però no a qualsevol lloc. Dius que tenim també un hotel que està suspès sobre l'abisme, on l'albada pinta la serra amb tons daurats, el vent xuxuxeixa històries ancestrals, i és un allotjament que no només ofereix descans, sinó també una vista que et deixa sense paraules, sense alè. Ens estàs parlant de l'Hotel Mirador, que és un veritable balcó a la grandesa de Mèxic.
Mira, sí, jo normalment no parlo d'hotels, perquè molta gent et diu, oh, és que és més comercial i, mira, tan convidat, no? I aquest cas, no. Aquest, la, la, fer l'experiència de la Serra Tarahumara és anar a aquest hotel, precisament aquest hotel. Del fet, està a la llista dels 10 hotels amb les vistes més maques del món.
Ah.
Vull dir, està suspès també sobre un barranc, poder dormir, obrir la finestra i estar allà suspès a una serra que no tens a ningú, no tens cap ser viu a davant. I mira, hi ha una cosa que em va sobtar molt, perquè aquí, per exemple, a Catalunya, quan te'n vas al Pirineu, te'n vas al bosc, quan arriba a la tarda, que ja cau el sol, comences a sentir molts sorolls dels animals i d'ocells. Allà no se sent res. Zero.
Quina pau.
Pau, zero, zero, zero. Només t'aixeques a les 6 del matí per veure la sortida del sol és quan comences a sentir tots aquests ocells, algun animal sempre de fons, però és que no se sent res. Inclús t'espantes. Saps que hi ha sales que són totalment aïllades, que es fa com experiment la gent entra dins d'aquestes sales i inclús n'hi ha una, als Estats Units, que em sembla que et donen 500.000 dòlars si aguantes més de 50 minuts.
Què dius?
Ningú l'ha superat.
Ostres, no sabia això.
L'anul·lació del so és tan gran que tu sents el batec del teu cor.
Uh-huh.
I això dona un estat d'ansietat tan gran que no el superes.
Perquè no estem acostumats.
No estem acostumats al silenci. Pues a veure l'experiència d'aquesta grandiositat de la serra, aquests barrancs, i no sentir absolutament res, impressiona. És realment maco i val la pena viure-ho.
Pues em sembla molt bé que hagi recomanat aquest hotel Mirador. I després hi ha l'experiència del Chep Express, perquè ara sí, David, pujarem a la gran travessia, a la gran travessa sobre raïls, des del més profund de les barraques del Coure. Comença aquí una de les experiències més espectaculars que hi ha a Chihuahua i que ella doncs ofereix al món. És un recorregut, pel que hem vist, llegendari, on cada corba del camí revela paisatges de vertigen, túnels que travessen muntanyes, ponts que desafien novament l'abisme. Dius que no és només un viatge en tren, és un viatge en el temps i en la seva immensa natura. Què fa del Chep Express, David, una de les rutes ferroviàries més inoblidables de Mèxic?
Mira, us diré que jo vaig anar a Chihuahua només per anar a veure aquest tren. Sí que l'experiència prèvia de la Serra Tarahumara, de tot el que hem viscut...
Sí, de tot el que hem parlat ara.
Em va encantar, vaig estar molt sorprès. Però, clar,
va sorprendre, jo, no t'ho esperava, això.
No m'ho esperava gens. Però, clar, jo anava amb la idea del tren, i al final l'intren ha sigut un complement, però no, per mi era l'estrella del viatge i ha sigut un complement més. Però és que és espectacular viure tot el que has viscut i començar aquest trajecte que comença a la barranca del Coure,
sí,
en el centre,
sí,
al costat, a l'hotel que acabem de parlar, està al costat de l'estació de tren, i comences agafes aquest tren que va fins a Los Mochis. Los Mochis ja és la capital del següent estat, que està en el Pacífic. I baixar des d'aquí dalt de tot fins a baix i recórrer tota aquesta serra amb un tren, és un tren turístic, és l'únic tren turístic que hi ha a Mèxic. Ara dic l'únic perquè el novembre passat van inaugurar el tren Maya, però no està en funcionament al 100%, i que l'únic tren turístic que té Mèxic és aquest, i és realment una experiència que et permet submergir-te en tota aquesta a la serra i aquesta grandesa. Estem parlant, perquè tingueu idea, que passarem 86 túnels, 37 ponts suspesos, i aquí quan diem ponts, dos al petit pont, quan us estic parlant d'aquests canons gegants, imagina't, el tren està passant per canons realment altíssims i sobretot tenen un vagó express que té totes les finestres obertes, que pots tu treure el cap
i
el treure el cap i mig cos, si tu vols, i l'experiència és realment increïble. No corre molt, va a una velocitat de tren turístic, que jo ni molt de pressa ni molt a poc, perquè tu puguis gaudir de tot aquest entorn. I realment veure totes aquestes gorgues, aquests viaductes, i és un trajecte que dura unes 6 hores aproximadament, però... Que quan arribes dius, ja està, ja he acabat. perquè és que no pararies.
Seguiries.
Perquè l'entorn està canviant. Estem parlant de que estem molt estem altíssims i comencem a baixar quasi arran de mar. I el canvi és radical. El paisatge va canviant constantment. I el GP Express, a més, és que té un vagó restaurant que té una altíssima nivell de gastronomia, és increïble. Jo, per exemple, he fet els trens suïssos, que sempre tothom els té com el top de la qualitat,
i
no té res a veure. Estan equiparats, inclús la gastronomia té un punt per sobre el de Chepe que el de Suïssa. Només et dic això. Sí que el paisatge no té res a veure un amb l'altre, però és una qualitat increïble. No és gens car, perquè per un europeu Mèxic encara no és car.
És assumible.
És molt assumible.
Doncs els amants del tren no es poden perdre aquesta experiència amb el GP Express. Estem acabant, David, però jo crec que seria moment ara de fer un resum del més destacat del que hem parlat aquest viatge, que jo crec que hem parlat dels imprescindibles. Ens ha quedat molt al tinter, però què és el que tu resumiries d'aquest viatge, el que la gent no es pot perdre?
La serra, evidentment, i els tarahumares, la gent aquesta que viu aquí, que viu per la terra i amb la terra, és una connexió que nosaltres hem oblidat. Els nostres avis encara llauraven en la terra, no? Tots tenim la referència, el meu avi pues, tenia un hort, i allà viuen de la terra i saben el que és la terra i el que ofereix la terra. I aquí ara som molt ecològics. Tothom som ecològics i comprem els envasos de cartró o de vidre, menys de plàstic. Però això no és ecologia. L'ecologia és respectar la terra, palpar la terra. I això em va sobtar molt. Evidentment, aquesta semisecta que abans hem parlat m'ha sobtat, perquè és una gent tan treballadora que oblides la part religiosa i et dones compte que quan la gent es posa d'acord, quan la gent té un únic objectiu, tenen una força increïble. Això també ens falta molt aquí, que aquí som 5 persones parlant i hi ha 7 opinions diferents. Allà són 5 parlant i hi ha una única opinió. No és una única opinió, tenen diverses opinions, però tenen un únic objectiu i ho tenen molt clar.
Van tots a una.
Tots a una.
Doncs avui hem recorregut el viatge bé de RAC1 amb el David Vigorra, director de la revista Q-Travel, alguns dels indrets més fascinants de Chihuahua, un estat que ens convida, doncs, això, a endinsar-nos a la seva apassionant història, la seva rica cultura ancestral, un univers d'aventures inoblidables, com heu pogut comprovar, dins una oferta turística absolutament única, des de la seva vibrant capital, que era el nostre inici, capital cultural, passant per la màgia envoltada de les llegendes de Creel, l'adrenalina pura del parc d'aventura Barranques del Coure, fins a arribar, doncs, a la majestuositat del legendari Chepe Express. Hem vist que Chihuahua, David, és un autèntic regal pels sentits, com tu has pogut comprovar en persona. Per tant, si us apassiona viatjar i descobrir nous racons del món, aquesta destinació, doncs, ha d'ocupar un lloc destacat a la vostra llista de desitjos.
I, Esther, una cosa, per si us ho pregunta a través de les xarxes, algú ens ho diu, no he pogut veure cap gos Chihuahua.
Aquesta és la típica pregunta, broma, no? Barra broma, eh?
No, sí, però jo estava convençut que hi hauria gossos Chihuahua, ni un.
David, gràcies per la teva crònica. Estem segurs que aquesta destinació haurà captivat a molts oients del programa i t'esperem ben aviat aquí al programa, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.